De Herrera en Cope, ells han començat a treballar, a posar-se davant del micro a les 6 o abans de les 6 del matí, i ara ens deixen el micro a nosaltres, els que fem Herrera en Cope Catalunya i Andorra des de Barcelona i a través de les emissores Cope Catalunya i Andorra fins la 1 i després, entre la 1 i les 3, al migdia, també des d'aquí, des de Catalunya. Montse Rodríguez, bon dia.
Què tal? Bon dia. A més, avui és un dia en el que està permès fer servir el mòbil, l'ordinador...
Sí. Avui podeu trucar fins i tot des de l'estudi...
Sí, sí. Jo hi he deixat el telèfon amb so, per si algú em truca, per saber, perquè clar, estem en la setmana de la telefonia mòbil.
Telefonia mòbil des d'avui i fins a dijous. Dijous, s'acaba? Vull dir que no pensis que fins al cap de setmana. T'he explicat alguna vegada, Montserrat, allò que estava aquí fent una entrevista en vivo i en directo con Jordi Dan, li va sonar el mòbil.
Ah, sí?
I no el va pagar. Es va posar a parlar per telèfon.
Bueno, fa bé, seria el negro. Mami, què serà lo que tiene el negro?
Jordi, estaria... por favor, que estamos en directo. Trucant.
Bueno, que està clar que avui som a punt de...
Mira.
Espera,
digui. Qui és? Hola, Gil, com estàs?
Hola.
José Luis, què tal? Hola, José Luis.
És el enemigo?
Yes, no.
Que se ponga.
Bueno, que deia jo que avui...
¿A qué hora vais a atacar?
Que dic jo... Ay, Gil.
M'agrada hablar.
En el punt de vista, a nivell internacional,
sí.
Perquè hi ha milers i milers de persones que venen, professionals d'aquest sector de la telefonia mòbil, també han vingut a... El rei, ha vingut el rei, que va venir ahir, van fer un sopar,
sí,
està molt guapo, molt elegant.
L'alcaldessa Colau, que elegant, que estava i Soraya també.
També. Avui todos de punta en blanco, perquè, clar, és un lloc que aplega tanta gent, i tanta gent amb calés Collado, perquè fixa-t'hi que fins i tot arribaran a gastar-se fins a 10.000 euros en una sola nit.
¿Qué me está diciendo?
Sí, sí. Entre 750 i 10.000 euros el preu de la nit, clar.
És una habitació d'un hotel, una
clar,
suite.
Clar, això sí. És una suite, però a banda d'això hem de dir que es gasten, per exemple, es gastaran, jo dic, 45 tones de menjar durant aquests dies, serviran 50.000 cafès, el que és el Mobile World Congress.
50.000 cafès.
35.000 bocadillos.
Mare de Déu.
Han ido cortando el chope a cuatro rodanchas de chope por bocadillo.
Chope, sobretot chope, Montserrat.
28.000 piezas de bolleria.
Madre mía.
Que també està bé, però sobretot hem de dir, molt important, que tot aquest menjar que hem parlat, aquestes 45 tones de menjar, hi ha gent que s'encarrega de que faci de manera sostenible, i la ONG Nutrició Sense Fronteres.
Exacte, aprofiten el que no es fa servir, es recupera, vull dir que està molt bé.
Deixi'm anar al mòbil i farem curt de bolleria.
No? Hola, Carles, això és Sara. Colesterol puro i duro, la tanta bolleria. Bon dia a tothom. L'entrepà de xorizo de botifarra, que no, és boníssim,
Home, també el demanaran. Sobretot la Montse i jo, si anem al mòbil, que volem anar, el demanarem. 100.000 visitants, 105 empreses catalanes, està molt bé, i un impacte econòmic de 465 milions d'euros. Tot i que a Montserrat, i estimats amics, cada any hi ha la mateixa crítica, no? Hauria de repercutir molt més aquests diners en els veïns i ciutadans de Barcelona.
Jo crec que
encara més. Però bueno,
el negoci que hi ha al voltant de tot el mòbil,
sí,
és 16.000 llocs de feina nous que es creen per aquests dies, vull dir, això també és un impacte econòmic i que ho nota la ciutat, sí. Tot el que diguin...
I la gran notícia tecnològica, Montserrat, quina seria per vosaltres del mòbil? Jo en tinc una, jo he escollit una,
Bueno,
jo escrit una, la tornada de Nokia. Del telèfon Nokia.
El telèfon per telefonejar, no? Per tocar per telèfon i punt, no?
El 3310, el telèfon de Nokia, el clàssic tota la vida.
Tota la vida.
Guardes?
Jo el tinc.
El 3310, pantalla de color, autonomia de 22 hores de veu, i valdrà 49 euros. Euritos, està bé, no?
Això per les criatures.
Està molt bé. I per tu, per mi.
I per la gent gran, també. No, home, nosaltres estem molt ficats ja pels whatsapps i altres històries.
És que el telèfon ha deixat de passar de ser un telèfon per
trucar
a ser un ordinador que el portes constantment a sobre.
Portarem la vida d'aquí uns anys, portarem la nostra vida allà dins, l'historial mèdic, els números de compte bancari...
De fet, hi ha gent que té unes aplicacions que existeixen, que per exemple, per baixar i pujar les persianes de casa teva, de posar la rentadora, de controlar, per exemple, si tens un nen a la guarderia, pots mirar la càmera que hi ha a la guarderia...
Per encendre i apagar la calefacció a distància...
Hi ha alguna aplicació per saber qui guanyarà la Lliga aquest any?
El Gil la té. És una aplicació blanca, no?
No, de color color groc.
De color groc.
De color groc.
Qui és groc?
Com van els àrbitres, habitualment? Com van els àrbitres? De color groc?
El que veu de dir, ho digueu i punto. I ja està, tu.
Però com és? Ara, sincerament.
Això de penaltis amb els braços enganxats al cos.
Com hauria de ser la cosa que Piqué va tornar a la guerra, eh? Com hauria de ser la cosa que Piqué va tornar a la guerra?
No li costa pagar gaire res, és un incendiari en Piqué.
Però ara, seriosament.
Ara, seriosament.
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 Com està ara mateix la tabla de la lista?
Doncs la Lliga està exactament igual que estava després de la desfeta del Madrid a València, perquè el Barça va guanyar el camp de l'Atlètic de Madrid, el Sevilla va guanyar el derbi al Betis, i el Madrid va guanyar amb molta polèmica el seu desplaçament al camp del Villarreal.
Un punt, està el Madrid està un punt del Barça i el Sevilla està a quants punts del Madrid?
A dos.
A dos punts, vull dir que hi ha Lliga, Montse,
però ell, el Madrid té un partit menys, crec, veritat?
Sí, efectivament, tenim un partit pendent a camp del Celta.
Dios sabe cuándo se jugará.
Que ja veurem quan es juga, perquè ara mateix el Madrid està viu a la Champions i el Celta està viu a l'Europa League.
Montserrat, li puc preguntar a l'Ossada pel temps, perquè crec que tenim una setmaneta de sol esplèndid.
D'aquí a un moment parlarem amb el Sergi Tor, que és el company d'informatius, que ens donarà puntual informació del que està passant allà. Ja sé que s'han vist face to face amb el Príncipe, ens ha enviat una fotografia.
Una foto que la podeu veure al tuit del programa. Una foto amb el rei, amb la senyora Sáenz de Santa Maria, amb la senyora Colau i amb el senyor Puigdemont.
Però fixa't com canvia la cosa, que avui el Sergi Tor estarà al Mobile i demà segurament estarà fent una altra foto, que serà amb el senyor Millet.
Judici.
Demà no, dimecres, el dia 1 comença. No tinc tanta pressa per veure la seva.
Ja tinc ganes de
que arribi. Tindrà 55 dies, si és que aguanta 55 dies. És el timing previst que duri aquest judici. Els primers dies, des de l'1 fins al 7, hi haurà qüestions preliminars i el primer testimoni, el senyor Félix Millet, se'l serà el dimecres dia 8 a la banqueta dels acusats. Té pensat demanar que se l'excusi, diu que està molt,
molt
cardat.
Molt
malament està.
Molt bé que ha viscut, què?
Molt malament. El tiempo, senyores i senyores.
Molt bé, és un dilluns amb més clarianes que núvols, temperatures que van cap amunt i unes característiques, com dèieu, que ens acompanyaran pràcticament tota la setmana. Jo no m'aventuro a dir si el cap de setmana continuarem igual.
Dissabte arriba la pluja.
Tot sembla ser.
El genoll dret meu diu que dissabte arriba.
Jo el genoll, vostè no el conec. Això els mapes del temps ja els explicaran. I sembla ser, apuntaria que arribarà un front de que ens pot deixar pluges de cara al cap de setmana. Però com el temps està canviant, no fem pronòstics a llarg termini. Parlem del d'avui, més clarianes que núvols, temperatures cap amunt, molt agradables, 17 graus a Barcelona, 15 a Girona, 14 a Tarragona, 10 a Lleida i 8 a Andorra la Vella. Matí tranquil al transport públic, no hi ha cap incidència, i a la xarxa viària dos problemes. La carretera BB-159 a la província de Barcelona està tallada a Vilanova del Vallès per un accident, i a l'autopista P7, 2 quilòmetres de cua al peatge de Martorell, direcció Barcelona-Girona.
Permeti que li faci una pregunta, ja sé que a la ràdio sempre hem de mirar cap endavant i no cap enrere, però és que clar, aquest cap de setmana hi han hagut dos accidents on els trens estaven pel mig, un accident a Sant Andreu Arenal, el ciclista pobret que ha caigut a la via i ha mort. Però l'altre, a Borges del camp, el nen aquest que ha pujat ja ha tocat la catenària.
Una imprudència, aviam, a vegades els nens tenen coses així, no ho sabem per què ho va fer, però la criatura, no sé si era una juguesca amb els seus companys, podria que estaven esperant el tren, que tornava cap a Barcelona, però es va enfilar cap al sostre d'aquest vagó, va tocar la catenària i la pobra criatura allí es va quedar. El que és lamentable és que un incident així, una imprudència, hagi estat aprofitada per alguns per demanar doncs que la culpa és de Renfe, quan no és així, o per demanar també que s'ha de millorar les instal·lacions que hi ha amb aquesta estació de Borges del Camp. Vull dir, és una imprudència, aquesta criatura va actuar malament, ningú sap per què ho va fer, a vegades les criatures, com dic, fan imprudències i lamentablement s'ha de lamentar la mort d'aquest nen de 15 anys.
Gràcies, Carles. Ara, com sempre, vostè ja està saludadíssim, senyor Gil? No penso dir-li bon dia una altra vegada.
Escolti, si vostè... No, fem una cosa. Si vostè vol canviar els costums d'aquest espai...
No, jo no.
Podem canviar, no tinc cap mena de...
Per què ho diu, això?
No, perquè... A vostè? Vostè té... Té ganes de saludar-me només un cop?
No, jo estaria tot el dia saludant-lo. No, doncs bon dia, Gil.
Bon dia, companys.
Com està la situació en aquests moments? Hi ha més... Com estan els vestidors?
Els vestidors estan calentets.
Això.
El vestidor del Barça està, doncs, calentet, sobretot Gerard Piqué, ja m'ha explicat el perquè. I a més perquè després de l'entrenament d'avui del Futbol Club Barcelona hem d'estar molt pendents d'un acte No, el meu no pita així.
No, el meu tampoc, eh?
El meu no pita així.
El meu segur que no, eh?
El meu no
pita... Era el meu, era el meu. Però avui Montserrat m'ha autoritzat que sonin els mòbils, eh?
Vale, doncs pendents d'Andrés Iniesta, que té un acte després de l'entrenament d'avui del Futbol Club Barcelona, anem a veure què explica. Què explica del partit del Barça al Calderón? D'aquest canvi tàctic que va provar Luis Enrique retornant o recuperant la fórmula del 3-4-3. No sé si pensant en el partit de tornada contra el Paris Saint-Germain. I sobretot del que va passar al antic Madrigal en aquesta jugada que acaba Gil Manzano xiulant com a penal, que va valdre el 2-2 provisional del Madrid al camp del Villarreal. El Madrid que va acabar aixecant un 2-0 en contra. I després el senyor Roig, que es va empipar perquè va dir que havia vist a l'àrbitre del partit Gil Manzano amb una bossa del Real Madrid amb obsequis.
Què m'estàs dient ara?
Li estic dient que va constatar una cosa que és pràctica habitual de molts equips.
Ja, però clar, després d'un partit com aquest...
Després d'un partit com aquest, doncs el senyor Roig es va empipar.
Per amaga la bossa, com a mínim, no? Una mica
correcte.
Amaga la bossa,
és que és aquest l'esperit del tema, senyor Collado. Si el senyor Gil Manzano, el meu cosí, amaga la bossa, doncs no passa absolutament res. Deixa'm fer un apunt més de futbol, perquè avui a Tarragona respiren una mica més tranquils. Zaragoza 1, Nàstic 2. Per primera vegada, després de moltes i moltes i moltes i moltes jornades, jo diria gairebé des del començament de la Lliga, el Nàstic surt de la zona de descens. Ara mateix cinquè per la cua.
Escolti'm, abans de que marxi, li haig de dir que acaba de sortir la notícia que han processat a Víctor Valdés per falsear títols nàuticos. Recordem que és una història que ja
aquells
ve enrere.
Aquells carnets que...
Correcte, doncs la secció cinquena de l'Audiència Provincial de València ha confirmat el processament d'11 persones, entre elles està Víctor Valdés, i també l'actor Òscar Jaenada per falsear títols nàuticos.
Òscar Jaenada era Camarón?
L'actor, sí, Camarón. Correcte, sí, correcte. Doncs recordem que és una operació de la Guàrdia Civil que ja va començar el 2012, en la que es van produir diverses detencions. Doncs bé, es veu que els investigats van obtenir el títol de patró de iate sense haver-se presentat a l'examen, en una prova en la que havien sido suplantados por otras personas que van fer servir documents d'identitat falsos. O sigui que Víctor Valdés vuelve a nostres vides en forma de...
Torna a l'actualitat, a les nostres vides, bueno. Sí,
bueno, però dic, torna a la palestra.
És un contemporani nostre.
Torna a la palestra.
Sempre formar part de la nostra memòria històrica del Barça.
Torna a la palestra.
Després li explico...
Adéu, Gil.
Després li explicaré la notícia més previsible del dia.
Molt bé, gràcies, Gil, que vagi molt bé.
Que vagi bé.
Doncs ja estem en les xarxes socials, Montserrat. Avui tot ha de ser telèfon mòbil. No?
Bueno, es parla, òbviament, del que hem comentat del Víctor Valdés i també s'està parlant del Mobile World Congress. Recordem que és un nivell internacional. Tothom amb la vista posada aquí sobre les novetats que tindrem en quant a telèfons mòbils, bateries, etc. Tot el món que plega la telefonia mòbil. També un dels temes més comentats, com no podia ser d'una altra manera, és la gala dels Oscars d'ahir, sobretot de Warren Beatty, el Warrendazo, li dicen, perquè, clar, es va equivocar perquè va dir, li tocava... Després escoltarem el tall del moment de la gala dels Oscars en què Warren Beatty ha de dir el nom de la pel·lícula guanyadora dels Oscars i resulta que es va equivocar i va dir La La Land i era...
Però hi ha una raó, m'imagino. Es va equivocar, bueno, o havia un paper...
Ell diu que li van donar un altre sobre, però bueno, en aquell moment, clar, la veritat és que són coses que han d'estar assajades, sí, més que assajades, i va ser, i també això ha donat la volta al món,
sí,
no podia ser d'una altra manera.
I tant.
I La La Land i Moonlight, que és la millor pel·lícula, Moonlight, millor pel·lícula de l'any dels Oscars, són el més comentat del Twitter. Ja sabeu, @elmaticope és el nostre perfil, però també tenim un número de WhatsApp.
Clar que sí. Tot i que el nostre estimadíssim Carles Rosada deia que ja repercuteix, doncs ja repercuteixen els beneficis o la inversió del mobile en la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana, aquesta és la seva opinió, i la teva és també la mateixa. Creus que els beneficis del mobile haurien de repercutir més directament en la ciutat de Barcelona i en els seus habitants? 678-09-48-16. Què penses? Creus que els beneficis del mobile deberien repercutir más directamente en la ciudad de Barcelona y su área metropolitana y en sus habitantes? Tus opiniones, 678-09-48-16. De aquí dos minutos ens plantem directament dins del mobile i també parlem atenció de la repercussió que té en els restaurants i en la gastronomia barcelonina la celebració del mobile des d'avui fins dijous a Barcelona.
Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. COPE Catalunya i Andorra.
Vas contractar una hipoteca multidivisa i per molt que paguis el deute no baixa?
Baixa?
Prou! Contacta amb Apredef, una associació d'afectats per productes financers d'alt risc i paga el que realment deus d'hipoteca. Informa't al 93 281 11 40. Totes les visites són gratuïtes. 93 281 11 40. Apredef guanya, tu guanyes.
Aquesta tarda, a partir de les 7...
Són les 7, comença la linterna de Copi Catalunya i Andorra.
Portem parlant de la renovació durant molt de temps.
Director més conegut com actor, no?, el Ben Affleck.
Les xarxes socials, de la linterna, ja les tenim actives per tots vosaltres.
La linterna de Copi Catalunya i Andorra, amb Carles García Pastor.
En el Instituto Auditivo Salesa nos esforzamos cada día por mejorar el bienestar de las personas con problemas auditivos. Y ahora, en el mes de marzo, abrimos un nuevo centro en General Mitre 134, donde le ofreceremos una atención personalizada y las soluciones auditivas más innovadoras. Venga a visitarnos al nuevo centro de General Mitre 134 y le obsequiaremos con un regalo de bienvenida. Centros Auditivos Salesa, salesa.es.
De lunes a viernes, de 3 a 7.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE y lo primero que...
La tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado. Estàs buscant escola? Tria Escola Cristiana. Amb més de 260.000 alumnes, més de 400 escoles a tot Catalunya, som una referència de l'ensenyament concertat. Som escoles orientadores, catalanes en llengua i continguts, obertes al multilingüisme. Apostem per les tecnologies, tenim projectes educatius de qualitat amb un professorat preparat i compromès. Compromesos amb el present, il·lusionats en el futur de l'educació de qualitat i per tothom. Trobaràs la teva escola a www.triaescolacristiana.cat.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Este pensamiento absolutamente absurdo. Son incapaces de trazar más de una línea en la verborrea populista.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Un día entre marrón y gris, ocre, elegante.
Se nota que no vas en moto.
Las llamadas de los fósforos.
¿Qué colecciona usted?
Zapatillas de deporte de baloncesto.
Todo en COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
En Instituto Oftalmológico Tres Torres, quítate tus gafas con el láser Amaris 1050, 900-842-848 o iott.net.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado. Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader.
Imagino que ja teniu clar que avui Barcelona mira, no mira cap al mar, sinó que mira cap al recinte firal, cap al Mobile World Congress. 3.900 periodistes acreditats, i un d'ells és el nostre company, el Sergi Tor, que està en primera línia, no en primera línia de foc, sinó en primera línia de telefonia mòbil. Sergi, bona tarda.
Bona tarda, Pepe.
Bona tarda. Escolta, 3.900 periodistes acreditats. Es nota que hi ha tanta premsa? Has tingut oportunitat de palpar aquesta multitud de periodistes, de companys, no?
Sí, perquè tot és amb magnituds molt grans, el mòbil. El periodisme en aquesta casa es distribueix. Uns que han fet en aquest cas la comitiva més oficial, altres que van cap a les empreses més individualitzades, perquè aquestes també acrediten a l'hora de poder entrar amb els seus estants. Fins i tot també hi ha estants propis de les televisions americanes, també japoneses, coreanes. Per tant, aquesta xifra, amb el control de minuciositat que utilitza el mòbil per acreditar, és absolutament real.
Cent mil persones segurament,
sí,
seran els visitants de 200 països, no? Vull dir que Barcelona en aquests moments, aquests dies, és el centre del món, no?
Sí, és la capital, ja s'ho ha dit, també ho va dir ahir el rei d'Espanya amb el sopar d'expositors, que va ser la preinauguració del Mobile que s'ha fet aquest matí. És la capital del món del sector electrònic. Les dades oficials són les següents. 100.000 visitants per accedir al Mobile. El Mobile no és una fira popular, s'ha d'accedir si estàs acreditat, però d'aquests 100.000 visitants, més del 50% són alts executius. Això vol dir que el benefici de l'event, segons dades de Fira de Barcelona, és de 460 milions d'euros, dels quals una cinquena part va en bars i restaurants. Concretament, 116 milions d'euros, i hores d'ara aconseguir una habitació a Barcelona i a les Rodalies és impossible. I la part també bona és que crea temporalment 16.000 llocs de treball, entre xòfers, tècnics de so, hosteses i personal auxiliar, perquè també a les arribades, tant a l'aeroport com a les estacions de tren, hi ha personal del Mobile que crea lloc de treball temporal, 16.000.
La Montserrat et volia preguntar, perquè has estat molt a prop del rei, de la vicepresidenta del govern, de l'alcaldessa, del president de la Generalitat. Montse, què li volies preguntar?
No, més
sobre...
que res, que com pintava el rei, si feia goig, a més hem sentit com parla català, que cada cop ho parla millor, no, Sergi?
Sí. Home, el rei és el més alt, se'l veu sempre...
Això sí, no hi ha dubte.
...de tots, però sí, amb una panoràmica bastant àmplia, perquè és molt alt. S'havia acompanyat, doncs, de Carles Puigdemont, president de la Generalitat, de la vicepresidenta del govern, Soraya Sáenz de Santa Maria, i també d'altres membres del govern de Catalunya i també del ministre Álvaro Nadal. El rei estava content, ahir ja va presidir, com dèiem, el sopar, on va... Sí, on va incidir amb la col·laboració institucional que dona fruits com el Mobile. Avui també tant el govern central com el govern de Catalunya han parlat d'aquesta mateixa col·laboració. Puigdemont ha dit que el tracte amb el rei ha estat molt cordial i molt satisfactori dins de la normalitat. I, òbviament, en aquest cas, la comitiva, l'alçada reial, és el que més destaca de la resta.
Clar. Escolta'm, per què no ha vingut Letícia?
Això no li han pogut preguntar. No m'he pogut aproximar tant,
però tu
perquè
si pots...
no ha vingut a la seva esposa.
I tinc una curiositat. Sí. Hem vist en algun moment si el rei treu algun telèfon mòbil, no sé si fa servir alguna marca concreta, o se l'ha amagat perquè després no diguin fa publicitat d'aquesta marca.
Bueno, jo crec que se l'ha amagat millor. És a dir, clar, ha estat molt pròxim a tots els expositors que estaven ja acordats que visitaria, tant els institucionals com l'estand d'Espanya, també el de Catalunya, acompanyat de Carles Puigdemont, i els més privats, això sí, feia preguntes, preguntava en aquest cas, com dèiem ara amb una redundància, sí, el que més li interessava, i òbviament doncs a tots els expositors estaven preparats per aquesta visita.
Clar.
Respecte al model que utilitza el rei,
no ho sabem.
Jo ara no tinc aquesta informació, si vols, bueno, ara ja ha marxat, intento averiguar per aquí, perquè et preocupa aquest model?
Home, em preocupa perquè, clar, jo vull saber si és més d'iPhone, si és més de Samsung, perquè després, per cert, en parlarem sobre el tema de les marques. Hi ha alguna novetat especial? Per exemple, si parlem de gent que ve aquí, el Mark Zuckerberg aquesta ocasió no ve, el Mobile, però es parla ja d'alguna cosa que serà el més destacable d'aquest certamen?
Sí, dos invitats primordials. Les xarxes socials han perdut una miqueta de pes, per això no hi ha marca Zuckerberg, i han guanyat les plataformes de continguts. Hi ha expectació per la presència del conseller delegat de Netflix, Reed Hastings, i també pel creador del famós Pokémon Go.
És veritat?
Sí, cert. Sí.
Però sembla que va morir això del Pokémon, no? Va haver una època que va haver molt de soroll, però i ara sembla que la cosa s'ha canviat. Sí,
quan el Sergi, tu, Sergi i jo, el Pepe Collado, vam deixar de buscar Pokémon, s'ha acabat, eh? Se va acabar el negoci, Sergi.
Exacte. Des de les novetats, qui fa una miqueta d'anfitrió al Mobile, tot i que totes les empreses són importants, una mica Telefònica,
sí, perquè
juga a casa, aleshores presenta la quarta plataforma, que és un instrument que permet controlar qui utilitza les teves dades i qui no se'n fa.
Això està perfecte.
Molt bé.
És a dir, presenta la quarta plataforma Telefònica. També Huawei, que és el tercer fabricant mundial, presenta el seu Huawei P10, que és un disseny novedós amb lectors d'empremtes de frontal. I, a més, també presenta una àmplia pantalla de fotografia. LG també presenta el seu G6, amb una pantalla de 5,7 polzades i doble càmera trasera de 13 megapíxels. Tot el que és el futur. I dos retorns importants també, que se vol destacar una miqueta per la nostàlgia.
Nokia.
Pepe i Montse dels antics Nokia.
Hombre,
i en tinc un, que
guapo. Sí.
I a més a un bon preu, no? Diuen entre 40 i 50 euros.
Sí. Pues Nokia i Motorola, que també presenten les seves novetats. Motorola ara és de propietat xinesa i Nokia fa la versió moderna del mític Nokia 33110, que va ser el més venut a tot el món, i aquí a Barcelona presenten la versió moderna. I també el Nokia 6, que diuen els entesos que ha de lluitar per la gamma mitjana. I Motorola presenta el Moto G5 i el Moto G5 Plus amb un intent també de recuperar quota de mercat, perquè aquí a la fi és una fira, però també hi ha les quotes de mercat i, per tant, la competitivitat dins de les empreses. I amb un any, perdona, Pepe, per acabar, que ha estat dur per Samsung, amb tot el que els hi va succeir de l'incendi dels seus mòbils, també estan aquí presentant ja una tableta per rivalitzar amb el iPad Pro.
Perfecte. Escolta'm, et demanem un favor. Et pots fer un selfie? Ens ho envies?
I ens ho envies i et posem al...
Home, i et pengem al Twitter,
clar, Twitter perquè, programa, home,
que es vegi també que la tecnologia... Perquè tindràs un telèfon que et pots fer un selfie, no?
Sí.
Aviam si hem enviat el Sergi Tor allà amb la tecnologia.
Amb un Nokia dels antics.
Bueno, esperem aquesta fotografia. I sobretot agafa merchandising, que a mi m'agrada molt això de dels paperets, de les bosses, etc. Després en tornem a parlar, Sergi.
Gràcies,
bueno,
Sergi.
De totes maneres, per entrar amb una gran empresa s'ha acreditat també per entrar amb el mateix stand, aquí, és a dir, aquí hi ha dues classes d'estand.
Imagina't,
Déu meu.
Sí, sí.
Amb el qual o estàs acreditat o no entres, i els més petits, per exemple, hi ha més d'un centenar d'empreses catalanes que també presenten tots els seus productes amb un gran mercat. Això sí, perquè òbviament aquí està tothom qui té alguna cosa a dir amb el mercat del sector de noves tecnologies industrials.
Bueno, doncs després en una estona en tornem a parlar. Sergi, que vagi molt bé.
Gràcies.
I esperem el selfie. Fins ara.
Fins ara, va, fins ara.
I jo deia
que estàvem parlant de la repercussió del mobile en diferents sectors. En el sector de la gastronomia, dels restaurants, dels hotels, és evident. Fins i tot l'Associació de Concessionaris de Mercabarna ha posat xifra a aquesta repercussió. Ha parlat, per exemple, que les ventes de producte fresc s'incrementaran segurament entre un 15% pel que fa a la fruita i la verdura, un 20% la carn i fins un 35% pel que fa al peix i al marisc. Què tal si parlem, saludem ara mateix el Jordi Cubells, que és membre d'aquesta associació, de l'Associació de Concessionaris de Mercabarna. Jordi, bona tarda.
Sí, hola, bona tarda.
Bona tarda, gràcies per estar amb nosaltres una estoneta. El mobile ja podria celebrar-se més d'un cop a l'any, no, Jordi?
Bueno, i sobretot per aquesta època, perquè per nosaltres, diguéssim, és temporada baixa.
Sí.
Venim de la temporada de Nadal, amb la qual, pues, ja, com tothom sabeu, pues, el marisc es menja molt, i quan acaba el Nadal, pràcticament la gent deixa de menjar marisc. I això, quan ve el gener, febrer i un event com aquest, doncs, ho agraïm molt.
Moltíssim. La demanda d'aquest any, Jordi, superior a la de l'any passat, potser?
Well, la demanda, tant l'any passat com el primer any, crec que ha estat... O sigui, amb xifres encara no m'ha acabat, no? Vull dir, o sigui, d'entrada, per nosaltres, és fer l'agost dins del febrer, no? Vull dir que crec que és que potser, no sé si serà més o igual, però ja ens estaria bé que fos igual que la de l'any passat, perquè va ser molt bona. Encara, òbviament, ens falta que hagi bé tota aquesta setmana, perquè no és només la setmana del mòbil, el cap de setmana previ.
Clar.
I el cap de setmana posterior, Barcelona és una ciutat que atrau molt, vull dir que comporta pràcticament 8 o 10 dies de negoci, encara els hotels, que la restauració, i nosaltres Maresmat, doncs, que toquem molt el tema de marisc,
sí.
és on realment, doncs, és la línia de negoci on més ho han votat.
Per exemple, de què estem parlant? De llagostes, de llamàntols, de vieires, d'escamarlans, de zamborinyes, de cloïsses, és el que més es demana aquests dies?
Sí. Si algú hem notat, bueno, o notem la pujada, o ens preparem, perquè clar, el primer any ens va agafar de sorpresa. Ara ja estem, ho tenim mig planificat,
sí.
No? Perquè normalment comprar llagost al febrer i moure perquè t'enviïn producte, vull dir, tothom queda una mica estranyat. Diu, què passa? Bueno, doncs aquí a Barcelona la gent s'ha tornat una miqueta... Jo no dic bo, jo crec que és un altre... un altre tipus de client que ve amb un poder adquisitiu molt alt, i crec que la targeta Black es queda curta al costat,
Però la targeta Black legal, eh? Aquesta és legal.
No.
Aquesta és legal, eh?
Aquesta és legal. Aquests com que tenien la Black, em penso que no tenia fi, aquests em penso que tampoc. Quan els jocs, si diuen la llagosta més gran que hi hagi, 2-3 quilos, el llamantol més gran, o sigui, coses ens demanen tot lo gran, tot lo que no, que ara mateix ningú despesa, que vol lo petit, lo baratet i tal, ens estan demanant al contrari.
Però d'on venen aquests llamantols? I que creixi la demanda no vol dir que creix el preu, no?
No, normalment ara el febrer, desgraciadament, no és el moment que estigui més barat, perquè hi ha poca pesca. Tot el que diguéssim que ha crescut és el llamanto blau. El llamanto blau li diem llamanto blau o llamanto del país, però és més bé de la zona de la Bretanya francesa, del Regne Unit, i aquest producte, doncs, en aquests moments, inclús ens està costant adquirir-lo i trobar-lo per fer el servei.
Jordi, moltíssimes gràcies, doncs felicitar-vos, perquè si hi ha demanda vol dir que
hi ha mercat
negoci, i això va bé a tothom, i a més que ho treballeu molt bé. La restauració de Barcelona és una de les millors d'Europa. Jordi, gràcies, una abraçada per tots els amics de Mercabarna. Gràcies.
A vosaltres.
Bona tarda, adéu. 12:50.
Ahora en El Corte Inglés, Blancolor con un 50% de descuento en una gran selección de colchones de las mejores marcas, y paga hasta en 12 meses. Blancolor en El Corte Inglés, hasta el 28 de febrero.
Este es tu momento, amor.
Se cumplen 100 años de la Revolución Rusa de 1917. Ediciones Palabra, edita por primera vez en español Atrapados en la Revolución Rusa, de la prestigiosa historiadora Helen Rapaport. Una magnífica crónica con el testimonio de extranjeros que vivieron el estallido en primera persona. Ya a la venta en librerías y en palabra.es.
Migdia. Les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. Migdia, de dilluns a divendres a partir d'un 2:15 a COPE Catalunya i Andorra.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Una fragata española rescata 350...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Los hijos van a vivir peor que sus padres, gracias a esta decisión que supone...
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Ahora contamos algún detalle de esto del gasto en el confidencial de Jauregui Quevedo.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Pues eso, por si acaso.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Cristiano,
buenas.
¿Es el mejor momento en el Madrid desde que has llegado?
Sí, el mejor momento desde que ha llegado a Madrid.
Xavi Hernández. Hola, Xavi.
Juanma, ¿qué pasa, tío?
¿Qué pasa?
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Marc Gasol. Hola, Marc.
Hola, ¿qué tal?
¿Dónde te pillamos?
Pues, presidente.
COPE, referentes que se hacen oír.
Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, noche loca. Ahí va a estar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo.
Ara que estem en plena setmana de la telefonia mòbil i aquest congrés, està bé també parlar d'aquelles cabines telefòniques, us en recordeu? D'aquella zona a trucar, quan abans no existia la telefonia. Doncs bé, a Espanya encara queden 18.300 telèfons públics i a Barcelona 500, 499 del model de suport amb cobertizo, que és aquella que no és de cabina. Diuen que perden diners i que la gent ja no les fa servir, però hi ha una persona, i segurament hi ha moltes, perquè s'estan afegint a una campanya que ha organitzat una professora, que és l'Anna Ferrer. Anna, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta'm, avui jo crec que és una bona oportunitat, perquè ja saps que per Barcelona s'està movent tota la gent internacional del món de la telefonia, i està bé que sàpiguen que hi ha una persona com tu, que ets l'Anna, que està organitzant una campanya per recollir signatures perquè continuï una cabina telefònica a la ciutat de Barcelona. És així, no?
Bueno, no exactament. La qüestió seria, és tenint en compte que la realitat les va retirant i que hi ha aquesta possibilitat que acabin desapareguent, el fet de que només n'hi hagi una, no és que justament la conservin com a record d'una època, si és que realment ha d'acabar, no? I si funciona encara millor, i donar-li un ús social i que els diners vagin arrels, no? És a dir, és tot un projecte així més gran.
I això neix, perquè tu vas parlar amb algú i et va dir, escolta, per què no feu, fem un Change.org, no? Un web especialitzat en recollida de signatures, no? Per aquesta bona causa.
Sí, bueno, jo vaig llegir al diari un article que comentava això, les que quedaven, que estaven a punt de desaparèixer, etc. I llavors vaig anar a veure aquesta perquè deia on estava exactament, que era el carrer del Lledoner, a Sant Genís dels Agudells, no? Allà a Horta-Guinardó. I llavors parlant amb un amic meu, perquè deia, ostres, m'agradaria fer alguna cosa, i li comentava, i em deia, home, per què no recull signatures a través de Change.org, no? Perquè això tindrà un abast més gran i més difusió. I clar, jo sola tampoc té molt de sentit, i ara actualment hi ha 2.000 de signatures aproximadament.
Déu-n'hi-do. I quantes voleu assolir? O hi ha un repte? O què fareu amb aquestes signatures després?
De fet, no hi ha un número determinat, i l'objectiu potser seria presentar-les tant a Telefònica com a l'Ajuntament, no? I no sé fins a quin punt a l'estat espanyol, perquè em sembla que també té, com que això depèn d'un real decret del 2011, però igual també té potestat, però en qualsevol cas l'Ajuntament potser és més proper i més assequible, llavors veure com ho veuen ells i que se ho assumeixin, no se'n facin càrrec, i que realment pues, això sigui una estructura pública o un monument, i si a més funciona, pues, això que deia, que tingui aquest ús solidari.
Home, de fet, crec, Anna, que hi ha molta gent que fa trucades des d'allà, i fins i tot els comerços de proximitat entren a demanar canvi, no?
Sí, hi ha una farmacèutica que és molt amable, que de fet les vegades que he anat jo allà a veure-la i a fer entrevistes, doncs hem pogut parlar, i ella comenta que sí, que de fet hi ha gent que la fa servir, per tant, mentre tingui utilitat, doncs és lògic que ha de seguir funcionant, no? La qüestió seria més endavant i tot, no? Quan ja realment, doncs, hagi perdut aquest ús, si és que l'arriba a perdre, que això també és suposar, no?
Home, és una cabina que està instal·lada des de l'any 1964.
Imagina't, no sabia això, veus? M'acabes de donar una dada més.
Si parlés aquesta cabina de la quantitat de converses que s'han mantingut en aquesta cabina telefònica, estaria bé fer un historial o de gent que hagi anat a trucar des de l'any 64 en aquella cabina, no? Perquè és que és veritat, sí. És que abans no hi havia res més, havies d'anar allà i fins i tot a vegades havies de fer cues perquè el que hi havia davant acabés, no? Allò de feies aquelles conferències, la gent que vivia tenia familiars fora.
Sí, jo de fet arrel una mica de tot aquest moviment i aquesta iniciativa, amb gent que he parlat, amics i gent propera, tothom té alguna anècdota o altra vinculada a les cabines, no? Tothom d'una determinada edat, evidentment, no? Però hi ha històries que estaria molt interessant recollir-les.
Home, i tant que sí. Bueno, fem una crida, Anna, per tota la gent del Mobile World Congress, que avui estan a Barcelona, ja saps que som al punt de mira, estaria molt bé que la notícia del Mobile World Congress fos que entre tots han lluitat perquè es quedi aquesta cabina, no?
És fantàstic, em sembla molt bona proposta, molt bona idea.
Seria xulo, sí. Bueno, escolta'm, sí. La gent que vulgui col·laborar i enviar aquesta signatura, què fem? Ens fiquem a la plana change.org i a partir d'aquí què hem de buscar?
Sí, és change.org, llavors hi ha barra i és salvem última cabina, tot junt.
I allà només hem de posar la nostra signatura, ens demanant un DNI i ja està.
Sí, només clicar per signar i ja n'hi ha prou.
Escolta'm, des de que he començat a fer aquesta campanya, hi ha hagut molts visitants a aquesta zona de Barcelona per fer-se la foto amb l'última cabina?
Doncs no ho he seguit, perquè de fet jo soc de l'Eixample, no soc de la zona, vull dir que les vegades que m'hi he desplaçat ha estat ben bé per qüestió de fer difusió a través de diversos mitjans de comunicació.
Nosaltres el que farem, Anna, és penjar aquesta fotografia d'aquesta última cabina, que és l'última que hi ha a Barcelona, que està al carrer Lledoner número 2, per si hi ha alguna persona que tingui curiositat, i sobretot intentem salvar almenys això que forma part de la història d'aquest país.
Sí.
I a més ara que diuen que tot torna, doncs mira que tornin les cabines.
Clar, no, almenys tenir l'opció de fer-li un comiat, no? Un comiat simbòlic. D'una última trucada i que els diners vagin arrels, que de fet treballa, és una fundació que treballa amb gent que dorm al carrer, no? I de fet jo soc voluntària,
ho sé.
I estaria molt bé aconseguir-ho.
Doncs entre tots aviam si ho aconseguim. Anna Ferrer, gràcies per aquesta iniciativa i tots a salvar aquesta cabina amb change.org. Gràcies, Anna.
A vosaltres.
Que vagi bé, adéu-siau.
Bon dia.
Mira,
adéu.
Que ja arriba el Nokia, torna el Nokia, el 3310 aquell, doncs que torni...
Les cabines, no?
Que torni les cabines telefòniques.
Ara parlàveu d'anècdotes, segurament que alguna anècdota... Tu no has entrat mai en una cabina d'aquelles de les de cos sencer amb portes,
sí,
i t'has quedat tancada,
sí, sí.
T'has quedat,
sí,
tancada dintre?
Bueno, tancada no, però que a vegades et costava sortir, sí.
Allò
i després,
sí.
Quan vaig veure la pel·lícula aquella que sortia, aquella pel·lícula espanyola...
La cabina de José Antonio Mercero, José sortia López Vázquez.
I sortia López Vázquez, que no pogués sortir, a vegades et entrava una mica de paranoia, no? Però és, era romàntic el moment d'anar a trucar, no?
Home, sí,
baixaves,
sobretot...
Baixaves, veia, escoltaves les converses de la gent, no? Que deies...
I tenies intimitat. Sí, que ara amb els mòbils t'has d'amagar, perquè si no, les cabines tancaves la porta i tenies intimitat, no?
Bueno, però igualment senties la conversa, eh? Deixa't de...
Bueno, sí, home, si feies cua per entrar i posaves, paraves l'orella, sí.
Les baralles, les declaracions d'amor...
Sí,
bueno,
sí,
la gent
sí.
Del mòbil, escolta'm, salvem la cabina telefònica, l'única que queda a Barcelona.
No estaria bé. Però mira, nosaltres avui us donem l'opció que marqueu al telèfon del programa 678-09-4816 i estem preguntant, creus que els beneficis del mòbil haurien de repercutir més, encara més, en la ciutat de Barcelona i en els seus habitants? Jo sé que hi ha una milionada, 400 i pico de milions, que hi ha molts llocs de treball, però encara més s'hauria de notar més la celebració del mòbil en la riquesa de la ciutat de Barcelona. 678-09-48-16. Esperem els teus àudios de veu. I d'aquí no res... Escoltarem les notícies de la una, arrencarà a migdia a COPE i parlarem amb una professora de la Universitat Autònoma de Barcelona que reivindica un mòbil més femení i més jove. Atenció, 40 ponents al Congrés i només 4 són dones.
La una, les 12 en Canàries.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Sigue la comparecencia de Francesc Homs como investigado ante el Tribunal Supremo. El diputado de la antigua Convergencia defiende que él mismo comunicó al gobierno de Artur Mas que no se estaba cometiendo ningún delito con la consulta. Vamos a situarnos ya en el Supremo. Allí están Miguel Ángel Alfonsel y Patricia Rossetti.
Terminado el interrogatorio del fiscal, Francesc Homs responde ahora a su defensa, la abogada Eva Labarta. Reconoce los hechos que se le imputan y se han dejado algunos, dice. Insiste en que no suspendió la consulta porque no lo era. Era un proceso participativo y considera que no cometió ningún delito.
Y la decisión la tomé e informé al Govern de la Generalitat siempre en los términos que he explicado, de que no cumplíamos ni cometíamos ninguna ilegalidad ni tampoco siquiera una irregularidad y menos un tipo penal como se nos acusa, ¿no?
Insiste en que no era clara la providencia del TC.
Por su parte, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha recordado que el sistema judicial español funciona y que lo importante, dice, es respetar las resoluciones que dictan los tribunales. Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, también insiste en que la democracia española funciona.
El Estado español yo creo que goza de muy buena salud, las instituciones son fuertes, somos una democracia madura y consolidada, con siglos de historia, y por lo tanto que se aplique la ley, que los tribunales funcionen.
Ya está inaugurado el Mobile World Congress en Barcelona. Se espera un impacto económico de 465 millones de euros. Los hoteles han colgado el cartel de completo y los restaurantes también celebran que esta feria se celebre en la capital catalana. COPE en Barcelona, Isaac Posadas.
No es oro todo lo que reluce. Los taxistas de Barcelona dicen que no harán el agosto estos días durante el Mobile. Sí que se nota un aumento de la facturación, pero nada del otro mundo, dado que ellos no pueden subir tarifas. Las colas, los atascos y la excesiva competencia son sus enemigos.
Nosotros tenemos el precio regulado, por lo tanto, agosto tampoco podemos hacer.
Algo de faena tenemos, pero quien hace el agosto son los hoteles y los restaurantes, los hay enganchados en la Gran Vía, pues toda la mañana puedo hacer tres o cuatro carreras.
A quienes les irá de fábula estos 4 días que dura el Congreso, será hoteles y restaurantes, plena ocupación, no hay habitación. Y el impacto en este sector y en ocio nocturno se prevé de 116 millones de euros.
Y aumenta el nivel de satisfacción de los españoles con la sanidad pública, a la que puntúan con un 6,5. Así lo confirma el barómetro que ha publicado el Ministerio de Sanidad. Susana Moneo.
Sí, un 75% de los encuestados dicen estar satisfechos con la sanidad en general, aunque uno de cada tres cree que hay cosas que mejorar, en especial las listas de espera y el retraso en las consultas. La percepción ha mejorado. Mercedes Alfaro, subdirectora de estudios. Bien, no podemos escuchar ese sonido, pero sí podemos seguir contando que la mejor nota es para la atención primaria, que llega al notable, y en cuanto a los hospitales se valora especialmente la tecnología. Más del 65% son partidarios del sistema público por encima del privado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hola, José Luis Restán.
¿Qué tal, amigo José Luis Pérez?
Para situar la historia que nos vais a contar hoy en El Espejo, yo creo que sería bueno recordar a los oyentes que la Iglesia Caldea es una de las iglesias orientales que integran la Iglesia Católica. Dicho de otra manera,
que hoy nos vais a llevar hasta Irak.
Pues sí, señor, porque el próximo Domingo de Ramos va a tener lugar allí una singular marcha por la paz que va a arrancar en Erbil, la capital del Kurdistán iraquí, donde están los refugiados, y va a llegar hasta Al-Kosh, una ciudad recientemente liberada del Estado Islámico en la llanura de Nínive. La marcha va a ir encabezada por el patriarca de los católicos caldeos, Luis Saco, y estará formada, atención, por cristianos y musulmanes. Será una ocasión de unidad profunda, un frente común contra todas las formas de violencia que ensangrientan el país y toda la región. Así se manifiesta el patriarca Saco, que ha lanzado esta audaz iniciativa dentro del Año de la Paz, convocado por la Iglesia Caldea. Además, las comunidades caldeas van a realizar una colecta que el propio patriarca va a entregar en un campo de refugiados musulmanes, como gesto de solidaridad de la minoría cristiana. Son gestos inéditos en toda la región que quizás sirvan para ilustrar un nuevo clima esperanzador.
Pero luego son gestos voluntariosos y también atrevidos, ¿eh?
Lo son.
Lo escuchamos en nada, en un...
Hasta luego.
En un ratito, a y media. Aquí en el mediodía será momento para El Espejo, como ahora es momento para El Deporte y para saludar a otro José Luis. Hola, Corrochano.
Hola, ¿qué tal, Pérez José Luis? Buenas tardes.
Bueno, ahí seguimos después de los resultados de ayer, el Madrid que ganó al Villarreal y que, por tanto, hay liga. Y hay polémica
por el arbitraje. Sí, te vengo a hablar del Bolsagate, que es como se ha denominado una de las acciones de ayer después del partido.
¿Cómo se llama?
Bolsagate, ahora te voy a contar. Si vas a escuchar a Fernando Roche, el presidente de Villarreal, se discute mucho el penalti con mano de Bruno, que permitió el segundo gol del Real Madrid, el del empate a dos. Unido a estas declaraciones de Fernando Roche, presidente del Villarreal, ha situado el debate en un momento ocurrido después del partido con el árbitro del encuentro, con Gil Manzano. Es sonido del tiempo de juego.
Y lo que me ha llamado un parte y me ha hecho gracia, que han salido todos el estamento hospital saliendo con bolsas del Real Madrid. No sé lo que llevarían dentro de esas bolsas. No llevaban nada de cerámica, llevaban bolsas del Real Madrid. Yo creo que no está bien. A nuestro míster no le ha gustado esa situación.
Unas bolsas con regalos del Real Madrid. Informó esa foto en el tramo final del tiempo de juego que hay tres equipos en la liga que entregan obsequios en casa y fuera de casa. Son el Real Madrid, el Barcelona y el Español. Gil Manzano además ha enviado de madrugada un anexo al acta en el que indica que cuando fueron a recoger los coches en el parking, encontraron un papel en los limpiaparabrisas de dos de ellos en el que se había escrito la palabra ladrones. Y además en la Fórmula 1, primeras pruebas en Montmeló, Alonso solo ha dado una vuelta, problemas con la bomba del aceite, se espera que vuelva esta tarde, están reparando el coche, el más rápido por el momento es el Ferrari de Vettel.
Bueno, gracias.
Pues, bolsa Gate.
No, ¿sabemos qué había en la bolsa?
Sí, parece que hay pin, bolígrafos.
Camiseta
y...
no.
Pin, creo que bolígrafos. No, lo que parece que había es pin y bolígrafos.
Pues no hace falta una bolsa para eso, bueno. ¿No? Es una bolsita pequeña. Bueno,
no digo nada más. Gracias. Hasta luego.
1:06, queda mucho mediodía por contar.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un migdia que ara t'oferim des de Barcelona en català i a través de les emissores COPE Catalunya i Andorra. I el que fem ara mateix és preguntar-li a Carles Rosada si el temps continuarà tan tranquil·let com aquest cap de setmana. Carles, bona tarda.
Què tal, bona tarda? Doncs sí, no esperem gaires canvis, almenys des d'avui fins al cap de setmana. Seran unes jornades marcades per un cel pràcticament serè arreu de Catalunya i temperatures cap amunt de primavera. Recordem que d'aquí a molt poc arribarà la primavera.
El 21 de març.
21 de març, vull dir. Demà passat, entre el mes de març, vull dir que ja recta final de l'hivern.
Tres setmanes.
I quin lujo que arribi la primavera, eh?
Ah, sí?
Molt bé.
A mi m'agrada l'hivern. El fred, la pluja, la
primavera i la tardor. Primavera i tardor.
Bueno, un altre dia fem una tertúlia, un debat sobre això.
És interessant. 17 graus ara mateix a Barcelona, 15 a Girona, 14 a Tarragona, 10 a Lleida, 8 a Andorra a la Vella. Els mateixos problemes de trànsit que abans, tallada encara la BV-159, Vilanova del Vallès per un accident i l'autopista P7, també encara hi ha cua, al peatge de Martorell, direcció cap a Barcelona i Girona.
Una notícia. De les 2:20, va, dintre de l'informatiu migdia.
Dues. Mobile, amb tot el que ha passat aquest matí, tota la repercussió econòmica que té per la ciutat de Barcelona, per Catalunya i, evidentment, per tot Espanya, i el judici que hi ha aquest matí a Madrid contra qui va ser exconseller de la presidència, senyor Francesc Homs, que està declarant hores d'ara, està pràcticament 2 hores contestant a les preguntes de la Fiscalia, ara ho està fent de la defensa, veurem com acaba la cosa.
Gràcies, Carles. Vinga. Que vagi molt bé.
Adéu-siau.
José Luis Gil, ja sabem què havia dintre de les bossetes de plàstic del Real Madrid que l'equip blanc va regalar a l'àrbit del partit Villarreal-Madrid. Bolígrafos.
Sí.
Bolígrafos i poc més.
Merchandatge, al cap i a la fi, merchandatge, però
torno a insistir, és una cosa que qui més qui menys entra dintre de l'aspecte de relacions públiques, que tenen els diferents clubs de primera. El problema no és que Gil Manzano surti amb una bossa o no del Madrigal i que aquesta bossa sigui o no del Madrid. El problema és que Gil Manzano, doncs, més que probablement va cometre una errada a dintre del partit, va xiular com a penal una jugada que no ho era, però millor que jo ens ho explicarà Esports Copé Sergi Albert, amb qui parlarem d'aquesta jornada del cap de setmana. Jo portava la notícia més previsible de la jornada, però l'acaba de donar José Luis Corrochano. Tenim un cotxe molt bonic, porta el número 14,
no,
és de color taronja, sensacional, però escolta, tu dones una volta a Montmeló, fuita d'oli i cap a casa, tu. És el Sant Tornem-hi de Fernando Alonso en aquest primer dia de pretemporada a Montmeló, que és temps de la prèvia del Mundial de Fórmula 1. D'aquí uns minuts ens explicarà alguna coseta més el Juan Arias. I escolti, en bàsquet, jornada tràgica pels catalans. Perd la Penya, perd el Barça, perd també l'ICL Manresa, va perdre l'Andorra també a la pròrroga contra Obradoiro, un Barça doncs, que ara l'objectiu a la Lliga és lluitar per quedar entre els quatre primers. Qui ens ho havia de dir? Això sí, no tot són notícies dolentes a les seccions blaugranes, perquè la secció d'hoquei se'n va endur la Copa del Rei. 4-3 sobre el Reus, amb Bargalló escollit com a MVP d'aquesta finalíssima.
Molt bé, Gil, alguna cosa més?
Les preguntes?
Vinga.
Si vostè s'estima.
Jo m'estimo.
Us sembla bé que els clubs facin regals als àrbitres? És la mateixa pregunta que s'està fent a Deportes Cope. La arrosseguem també avui a Esports Cope. Us sembla bé que els clubs facin regals als àrbitres? I en clau blanc i blava preguntem per com veieu el tema de si l'Espanyol podria jugar o no competició europea la temporada vinent.
Gràcies, Gil, que vagi bé. Això dels regals als equips als àrbitres, mentre no regalin un apartament a Torrevieja, doncs mira, que regalin el que vulguin. Adéu, Gil, que vagi bé.
Ara entenc... Miri, per molt que jo li regali, Collado, no el reconduiré.
Adéu.
Adéu.
Bueno, Montse, digues.
Escolteu, que ja sabeu que tenim el Twitter del programa, que és @elmaticope. Per cert, Jesús Vaquero, que li hem de donar les gràcies, és mèdico de família, especialista en medicina paliativa, és un dels seguidors d'aquest programa, ens ha enviat un missatge, perquè estàvem parlant de les cabines telefòniques,
sí.
I em diu: buenas, escuchaba la entrevista mientras iba en coche por Cornellà y me he encontrado con tres cabinas sin buscarlas. Estem parlant, hem parlat de la ciutat de Barcelona. A Barcelona només queda aquesta cabina.
Efectivament. O sigui, i és una cabina de les antigues, la que tenia portes, la que sortia a la pel·lícula Antonio Mercero i José Luis López Vázquez.
Però que de totes maneres estàvem parlant de la ciutat de Barcelona i que a Cornellà n'hi ha més, i òbviament aquest noi, aquest senyor ha vist a Cornellà més de 3. Enhorabona, eh?
Em diu el Jorge que són cabines cubiculares, Jorge? Cubiculares.
Sí, tenen un nom.
I les que encara queden són les de pantalla, que ara aquests són els noms correctes. No sabia que sabies tu tant de cabines telefòniques.
Home, ha trucat molt a Múrcia, ell, és a Múrcia. Va sortir allà, ha dit que havia de trucar a la
seva família. És un cabinero.
Bueno, pues gracias a Jesús Vaquero, porque nos ha enviado este mensaje.
Molt bé.
Vigila con la circulación. Oye, sí. Nos alegramos que en Cornellà haya más de 3 cabinas.
Sí.
Bueno, se está hablando...
Porque cuando falla el móvil...
¿Se está hablando de qué? Pues del Mobile World Congress, de todo el dinero que se va a mover allí, de los bocadillos que se van a comer... Mira, ahora que tenemos a la doctora Torrejón, le podemos preguntar dentro un momentito, sí, si le parece bien o mal que se vayan a repartir 35.000 bocadillos, 50.000 cafés y 28.000 piezas de bollería, y sobre todo cuando hablamos de que es un sitio, un recinto cerrado, y que además tienen que caminar por moqueta, que tampoco el deporte no va a brillar.
Hombre,
por su ausencia.
Yo cambiaría la bollería por fruta, fíjate, yo también, lo que te digo.
Yo también, sí. Yo también, sí. Más sano.
Y luego una cosa que esta gente que vienen a los congresos no tienen en cuenta es que no se mueven, la actividad física es nula, y luego, ¿qué pasa? Como no queman... Claro. Tendrían que comer la mitad de lo que comen normalmente, y sin embargo triplican lo que comen.
Tendríamos que hacer la división.
Como pagan las empresas.
Para la próxima edición tenemos que pensar en montar ahí un gimnasio.
Seguramente.
No, bueno, ponemos un stand. Punto de información. Ponemos un punto de información, cómo pasar por el Congreso sin aumentar de peso.
Por ejemplo.
Bueno, pues el Congreso de Telefonía Móvil es uno de los temas más comentados. También el warrantizazo, porque Warren Beauty, ayer por la noche, no sé si era...
No llevaba las gafas.
No, pero dice que le dieron un sobre diferente.
Bueno, sí.
Esto es lo que dice.
Pero tú crees que esto no se prepara antes.
Muy difícil, ¿no?
Sí, es algo complicado, ¿eh?
¿No?
Pero bueno, al final la película, ¿la has visto? ¿La de Moonlight, la ganadora?
No, la ganadora no la he visto.
¿Ni La La Land?
Ni La La Land no me da mucha gana, porque la veo, una cosa tan insulsa me da la sensación de que tiene que ser como muy...
Pepe y yo la hemos visto, ¿eh?
Rosa,
sí.
¿No?
ya pensábamos que no iba a ser la ganadora. No. Moonlight está muy bien,
¿eh? Sí, Moonlight, todo el mundo habla muy bien de ella, ¿eh?
Bueno, pues arroba el Maticope es el Twitter del programa y también te anima al nuestro pajarito, que también va a ir al Congreso de Telefonía Móvil.
Claro, claro, puesto... 678-09-4816. Y estén preguntando, ¿creus que els beneficis del mobile haurien de repercutir més directament en la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana i els seus habitants? Jo sé que són molts milions que queden aquí, però encara hauria de repercutir més en la qualitat de vida dels ciutadans barcelonins? Doncs 678-09-4816.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, doctora Torrejón, ¿cómo estás?
Yo muy bien,
Ya lo vemos.
Muchas ganas, ya de que termine febrero, que quedan dos días y que empiece marzo.
Oye, por cierto, lo de la telefonía móvil, hay mucha gente que tiene la aplicación esta de saber cuántas calorías se quema.
Una locura.
¿De esto hay que fiarse o no? Porque hay mucha gente que dice, mira, el móvil dice que
a grosso 2000. Modo, a grosso modo sí que da una información que es viable, pero es que yo creo que no hay que vivir pendiente de la caloría. Eso es una angustia, claro, ¿verdad? Es decir, claro. Imagínate tú que estás con... Mira, por ejemplo, el de los pasos, ¿no? Sí. El de los pasos sí puede ser interesante a nivel orientativo para darte idea, me he movido o no me he movido. Pero si tú ahora tienes que empezar las calorías, lo que como, claro, lo que he quemado, es decir, es una angustia. Es decir, yo creo que esto es como cualquier preocupación que se exagera y se transforma en una cuestión obsesiva. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con estas aplicaciones, porque de ser orientativas se pueden transformar en obsesivas. Y creo que entonces son contraproducentes auténticamente. ¿Cuánta gente ha desarrollado este problema en los gimnasios, que se va al gimnasio, y muchas chicas relacionadas con el cuadro de la anorexia, que no vomitaban, que no dejaban de comer, pero estaban obsesionadas por la quema calórica? Entonces era pasarse 4, 5 y 6 horas en el gimnasio para quemar, ¿de acuerdo? Entonces, atentos, ¿eh?
Y otro día deberíamos hablar, o deberías hablar, pronunciarte sobre determinados spots publicitarios que ahora están en, los vemos en televisión, sobre determinados fármacos que dicen que la pastillas, esas pastillas son la solución definitiva, prácticamente sin hacer nada, ¿eh?
Mira, yo si quieres me pronuncio ya. Te digo que Sanidad tendría que prohibir ese tipo de anuncio. Por ejemplo, nosotros los médicos, y creo que esto lo hacen muy bien los colegios profesionales y lo hace bien Sanidad, estamos perseguidos si hacemos publicidad engañosa. Es decir, si prometemos una cosa que no estamos en grado de poder cumplir. Por lo tanto, yo creo que todo este tipo de productos se tendría que vigilar mucho porque conduce a muchísimos errores.
Te tomas una pastillita y no te preocupes, que
no,
ya
sucede.
Está.
No sucede.
Bueno, obstáculos. Vamos a hablar de obstáculos porque la vida es una carrera de obstáculos y cuando nos planteamos realizar una dieta, perder peso, pues los obstáculos son, si cabe, todavía más. El primero somos nosotros, ¿no? Es el primer obstáculo.
Sí, que no confiamos, muchas veces en conseguirlo, ¿no? Pero yo, ese primer obstáculo que, como tú muy bien dices, somos nosotros porque tenemos la desconfianza de poder alcanzar el objetivo, viene fundamentada sobre todo en dos factores, el miedo y el tiempo.
Miedo y tiempo.
Sí, son los dos factores más importantes que nos impiden, que nos frenan a ponernos en marcha. Porque está claro, yo el otro día leía una frase preciosa que dice que el deseo sin acción es ficción y el deseo con acción es realización. Entonces, si yo quiero perder peso, si no me pongo en marcha, difícilmente lo voy a conseguir. Pero es esa puesta en marcha que muchas veces se ve bloqueada por esto que yo he dicho, por el miedo y por el tiempo. El miedo porque la desconfianza, el histórico que hemos tenido en otras ocasiones, que nos recuerdan que no hemos conseguido el objetivo, y el tiempo porque, ¿qué sucede? Cuanto más kilos tengamos que perder, más tiempo vamos a necesitar para invertir en el proyecto. Es decir, no es lo mismo tener que perder 4 o 5 kilos que tener que perder 50. Por lo tanto, yo animo a que todas aquellas personas que han empezado con su sobrepeso, 5, 6, 7 kilitos, que va y viene, que decidan poner freno para evitar que con el tiempo se transforme en un problema más importante. Y entonces, sí que quiero decir desde aquí que nosotros, que somos muy conscientes de esos factores que influyen, que no hay solamente el alimentario, que hay muchos otros en este miedo, y en este tiempo, pues, ¿qué ocurre? El proyecto de trabajo que nosotros tenemos con los pacientes con sobrepeso, los pacientes obesos importantes, en el tiempo que hacemos, reducimos considerablemente el tiempo de inversión de tratamiento. Es decir, si una persona, un obeso mórbido, que tuviera que perder, pues, que te digo yo, 60, 70 kilos, que piensa que se va a eternizar en 2 años, nosotros tenemos trabajos aproximados, entre 10 y 12 meses para hacer perder estos 60, 70 kilos. Con lo cual ya el tiempo es un factor importante. importante que acortamos. Y el miedo, ¿cómo somos capaces de vencer al miedo? En primer lugar, explicando al paciente la estrategia. Cuando el paciente conoce nuestra estrategia de trabajo, se da cuenta que nosotros como centro, como proyecto, como tratamiento, nos cargamos el 50% del problema, con lo cual ya tiene menos miedo a poder fracasar porque recae sobre nosotros la mitad de ese resultado. Y algo importantísimo es que cuando uno empieza a ver resultados desde el día uno, el miedo va desapareciendo, vamos desinflando ese monstruo que es el miedo, ¿no? Entonces, esto he querido insistir en este aspecto porque son dos factores muy importantes que frenan y quiero que los pacientes, la gente que potencialmente tiene este problema, que sepa que nosotros somos conscientes de cuáles son esos frenos, cuáles son esos obstáculos y los quitamos de en medio.
Bueno, pues ya lo sabes, sin miedo y con el tiempo necesario para ponerte a punto, gracias a Estar Bene y a la doctora Torrejón y a todos su equipo. 934-14-36-31. Podéis llamar ahora mismo sin ningún tipo de problema y también deberías ya perder el miedo a llamar, ¿no? Porque parece que también hay miedo a llamar.
Sí, pues, se piensa, ya lo haré.
No, venga, ya, 934-14-36-31. Carmen, muchas gracias.
Un abrazo, hasta también luego.
Pues, adiós.
¿Sabes cómo se conoce a un referente?
¿Cuánto cuesta la hora de la estiba en Inglaterra? 31 euros. ¿Cuánto cuesta en España? 55.
Porque está cuando se le necesita.
Pero lo que dice Bruselas es que se liberalice el mercado y lo que dicen los estibadores es que ellos quieren seguir siendo quienes decidan quién estiba, a qué hora estiba.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
¿Y eso?
Pues que anoche robaron a la vecina de enfrente mientras dormían.
¿Están bien?
Sí, sí. Menos mal que no se despertaron. No quiero ni pensar la situación si se llegan a despertar.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui, llegint la premsa, òbviament, tothom en parla del Mobile World Congress i també en parlen els anàlisis a les pàgines importants dels diaris. Veiem reflexions de gent que en sap, no? I estàvem llegint l'anàlisi que feia la Carmina Crusafont, que és professora de la UAB i que, a més, avui, si no tinc mal entès, Carmina, estàs a la Fira d'Emprenedors del Mobile, no? Què tal? Bon dia. Sí.
Hola, bon dia.
Bueno,
efectivament, estic aquí a la Fira d'Emprenedors del Mobile.
Perfecte. Escolta'm, està molt bé això que escrius, i a més ho diem a la gent que s'hi pot comir-hi, el tema del dia del periòdico de Catalunya, perquè parles d'un mobile més femení i més jove. Encara estem arrossegant allò de que els ponents, un tant per cent, per no dir quasi bé tots, són homes, no?
Sí, tenim encara una gran diferència que es veu sobretot en el sector tecnològic, on les dones encara no tenim la representació que tenim a la societat en general. I el mobile aquest any s'ha posat com un dels objectius incrementar la presència. I jo vaig enfocar, el periòdic em va demanar que fes aquesta reflexió, sobretot per indicar que aquests passos són en la bona direcció.
Mm-hmm.
Però encara són insuficients, perquè si mirem el programa, els grans ponents són encara homes, la majoria, no? I hi ha molta feina a fer. Però, principalment a mi el que m'agrada remarcar és que això és feina de tots. No només de les dones, sinó de tota la societat i que és una tasca col·laborativa.
A més, hi ha una cosa que expliques molt bé al teu anàlisi, que parles de que les dones som grans usuàries del mòbil, de les xarxes socials, i a més, per exemple, si parlem de compres per internet, depèn de la majoria de les compres de les dones, no? S'ha de comptar amb les dones, és que és...
Efectivament, és que moltes vegades les pròpies empreses no acaben d'analitzar-ho bé. En la majoria de les llars catalanes, espanyoles o de qualsevol llar del món, la majoria de les decisions de compra les fan les dones. Per tant, si no ens inclouen ni ens donen aquesta representació, les marques acabaran tenint, no tindran el desenvolupament complet que podrien tenir.
Uh-huh.
Per tant, diríem que el mobile es posi com a objectiu incorporar més dones en els llocs de visibilitat, doncs és una bona notícia.
I si parlem dels joves, perquè també fas referència als joves entre 10 i 16 anys.
Sí, efectivament, aquest any el mobile ha organitzat un festival on el que vol és posar en relació el mòbil amb la ciència i la tecnologia. Mm. Principalment quan parlem de mòbils i gent jove, acabem sempre parlant d'aquests problemes de que estan tot el dia connectats i que potser en fan massa ús. Però jo crec que el que hem de destacar és que el mòbil ben utilitzat pot ser l'eina que els pot portar a nous perfils professionals.
Sí.
I el propòsit d'aquest festival és veure que la ciència i la tecnologia a través del mòbil poden ser el camí a nous perfils professionals molt necessaris en la societat actual.
Uh-huh.
I jo he volgut remarcar sobretot això, no? Perquè com que sempre estem parlant dels mòbils com aquell element addictiu, doncs també jo crec que hem d'enfatitzar que pot ser l'instrument perquè els nostres joves s'apropin al món de la ciència i la tecnologia, que és on hi haurà més demanda professional en aquest moment.
Clar, Carmina, perquè sempre relacionem el mòbil i aplicacions amb tema com d'esbarjo, no? De jugar, de connectar-se a internet o via WhatsApp, però sí. Aquesta, no posem aquesta èmfasi en l'important que és aquesta relació de les xarxes amb el tema de laboral, no? Que moltes empreses, ja ho hem dit moltes vegades en aquest programa, miren els perfils dels treballadors a través de, per exemple, no sé, de LinkedIn, per dir alguna plataforma.
I llavors, precisament aquest festival el que ofereix és una sèrie d'activitats que són lúdiques, en el sentit de que els ajuden jugant o passant una bona estona a introduir-se en aquests mons, no? Que de vegades semblen molt llunyans, no? La enginyeria, la tecnologia, sí. La ciència. També hi ha una part d'art, perquè també és veritat que no només necessitem tecnòlegs, necessitem gent que amb la tecnologia també faci art. No?
I matemàtiques.
I matemàtiques també, no? Per tant, diríem, jo crec que és una bona oportunitat i que també incorpora a la ciutat, diríem, li dona un tarannà més social, no? Perquè, en el fons, si no, el mobile acaba sent com, si no ets el directiu d'una companyia de telecomunicacions, doncs és com una cosa que no t'arriba, no? Que potser si ets veí de Barcelona veus molta gent i que va amunt i avall, però no pots participar. I a mi em sembla això un element molt, molt a destacar, el fet que aquest festival, de forma gratuïta, nois i noies d'entre 10 i 16 anys, a través de programes que s'han ofert a les escoles, poden assistir i gaudir de moltes activitats amb aquesta finalitat. Busquem amb el mòbil el camí cap a la ciència i la tecnologia, no? I crec que és una mirada positiva.
I tant que sí. Carmina Crusafont, professora de la UAB, gràcies, i recordar a la gent que si vol llegir el teu article, aquesta cita tecnològica a Barcelona, aquest anàlisi ho pot fer el Periódico de Catalunya. Moltes gràcies i a gaudir d'aquest festival.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, bon dia. Ens aprovem a 2:15. Això és migdia, COPE, Catalunya i Andorra. I com sempre dic, busca, no marxeu, perquè fins i tot aquí els anuncis són bonics. Després tornem amb més actualitat en aquest programa.
De Luis Rodríguez.
Luis Rodríguez.
Momentos amb Luis Rodríguez. Tots els dies.
Buenas historias, buenos casos. Y bueno, y el Luis ya no te digo más. Es un fenómeno.
A les matinades de COPE Catalunya.
Momentos de Luis Rodríguez.
No solo estás en campo fora, ma quanta strada per rivederti ancora per uno.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. COPE Catalunya i Andorra.
Oye, ¿tú qué eres de Barcelona? ¿Un buen restaurante de pescado y marisco?
La Lubina, la mejor lubina de la ciudad y el pescado y el marisco del Mediterráneo y el Atlántico. Fui ayer por la noche con mi marido y nos invitaron a una botella de vino.
Restaurante La Lubina. Extensa carta y otros menús que encontrarás en su web lalubinarestaurant.com. Restaurante La Lubina, en Viladomat 257. Teléfono 93-430-0333. Y ahora, si vas por la noche y dices que has escuchado este anuncio en la radio, te invitan al vino o al cava.
Se empieza la linterna, se enciende la linterna.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Lo acaba de decir la vicepresidenta Sáenz de Santa María tras reunirse
con... Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Unidad móvil de la cadena COPE con Sergio Jiménez informa a María Daval.
No comenta. Y de analizarlo con los mejores expertos.
¿Qué tal Fernando Jauregui?
Hola Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por cierto, Fernando.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
T'agrada que et sedueixin? En un món de vanitats, vine al Liceu a qüestionar-te el que fas i el que ets. Vine a veure l'Òpera Quartet, basada en la història que va immortalitzar la pel·lícula Les Amistats Perilloses. Ara amb una genial producció d'Àlex Uller, de la Fura dels Baus. Viu una experiència audiovisual total al Gran Teatre del Liceu fins al 3 de març.
¿Por qué no reírse por la mañana?
Sí, Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
Has perdut els teus estalvis al contractar un producte bancari d'alt risc? Si tens bons convertibles del Popular, hipoteques multidivisa, clàusules sol, IRPH o algun de similar, truca a Apredef. Amb un 97% d'èxit, Apredef és una associació d'afectats per productes financers que lluita per recuperar els seus diners. Totes les visites són gratuïtes. Informa't al 93 281 1140. Apredef guanya, tu guanyes.
Buenas noches. ¿Cómo estás?
Aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez.
Bona nit.
Viu els teus moments amb Luis Rodríguez.
COPE és més. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo! En el
es más móvil y redes sociales. COPE es más.
Estar informado.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja hem arribat a dos quarts de dues. El migdia continuarà fins a les dues a través de les emissores COPE Catalunya i Andorra. Avui el punt d'atenció, el focus d'atenció informatiu, no només a Catalunya, sinó al món, és el Mobile, el Congrés Internacional Mundial de Telefonia Mòbil a Barcelona. I nosaltres, com no, volem seguir parlant del tema. D'aquí no res, saludarem el vicepresident corporatiu de Samsung Espanya.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento. En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas que se disparan. Dilo bajito que me hace falta. Que me hace falta. Me pierde tu manera de sonreír. En tu sonrisa cabe la luz del mundo.
Hablando de clavar miradas, sí. Nos pasamos muchísimas, yo creo que son 150 veces al día clavándole la mirada al teléfono móvil.
O más. Yo sabes dónde clavo mucho la mirada también. ¿Y en qué me fijo mucho en un teléfono móvil? Aparte de mirar los WhatsApps y demás, ahora que estamos escuchando a Manuel Carrasco.
Sí.
En que se pueda escuchar buena música, que se escuche bien y eso además sí. Que lleven radio. No sé yo si vamos a acertar, pero no yo necesito sé, la radio en el móvil.
No sé, Celestino García, vicepresidente corporativo de Samsung España. ¿Qué tal, Celestino? Don Celestino.
Hola, muy buenas.
Buenos días. Nos volvemos a reencontrar y hemos hablado en algún mobile con usted o contigo. ¿Los móviles de Samsung tienen radio?
Bueno, algunos sí, claro, algunos sí. La música es importante, por supuestísimo.
Claro que sí. Por cierto, ¿por qué no presentáis el último modelo, el Galaxy S8 en el mobile? Y nos hacéis sufrir a todos los usuarios y tenemos que esperar hasta marzo.
Bueno, lo que hemos hecho en el día de ayer en Barcelona es presentar dos productos, un PC y una tableta, y sí, cada producto tiene su tiempo. Uh-huh. De momento, que yo sepa, no existe ese producto que está usted mencionando.
Bueno, no existe.
Hay que esperar un poquito. Bueno, esperaremos
un poquito. En todo caso, lo que sí me imagino que todos los usuarios que confían y siguen confiando, porque es muy importante, ¿no, Celestino? El tema de la confianza en una marca, ¿no? Porque aquellos que van saltando de una marca a otra, en cambio la fidelidad es importante en el mundo de la telefonía, ¿no? Del cliente.
Por supuesto, la lealtad del consumidor, intentar que ese consumidor se sienta a gusto utilizando el producto,
sí.
y al final son productos que el uso que le dan los consumidores le dotan de alma, ¿no? Entonces, pues bueno, es muy íntimo el contacto que se tiene con un teléfono, es algo que llevamos todo el día, donde tenemos un montón de información personal y evidentemente pues se produce una relación que traspasa barreras, con lo cual la marca y la relación con los clientes importantísima conservarla.
Claro. Celestino, ya está superado el problema que tuvisteis con el S7. La marca ha conseguido pues seguir ahí luchando, ¿no? Y superarlo totalmente, creo yo, ¿eh?
Bueno, el problema fue con Note 7. El S7 afortunadamente es un producto que tiene un comportamiento excepcional. De hecho, estamos en máximos de ventas. Sí. Fue un incidente que tuvimos,
sí,
y que bueno, pues toda la compañía se movilizó para solventar el problema. Se tomaron decisiones muy valientes dentro de la compañía y lo que anunciamos muy recientemente fue todo el análisis en el cual hemos trabajado con tres agencias independientes, que ha durado varias semanas. Hemos probado más de 30.000 dispositivos, con lo cual se ha hecho un trabajo de miles de horas con unas conclusiones muy claras, y la verdad es que todo eso ha valido para reforzar nuestro proceso de calidad y, de hecho, pues bueno, hemos montado un organismo donde vamos a publicar todos los avances que hagamos en baterías y lo vamos a poner a disposición no solamente de nosotros para nosotros, sino a nivel de toda la industria, porque lo que queremos es que la industria avance y avance lo mejor posible.
Celestino, en el mobile de este año en Barcelona, las tendencias hacia dónde, ¿qué indica el futuro? ¿Hacia dónde va la telefonía móvil? Es que claro, ¿qué más? ¿Con qué producto nos vais a sorprender ya? Porque vamos, parece que todo está inventado y no lo está, obviamente, ¿no?
Bueno, hay un montón de tecnologías, ¿no? Llevamos últimamente hablando de Big Data, de Smart Cities, de coche conectado, uh-huh, de elementos de inteligencia artificial, pero yo creo que lo verdaderamente novedoso es que se están concretando en producto, ¿no? Y se están concretando en servicios. Y lo verdaderamente relevante de la tecnología es que es como una especie de puzzle, y cuando se van juntando cuatro o cinco piezas de ese puzzle, tienen un sentido para el consumidor muy grande. Entonces, lo que yo creo que estamos viendo en este mobile del año 17,
sí,
es que el puzzle se va completando y esas tecnologías se van concretando en productos y en servicios para el consumidor.
Y el futuro pasará, digo yo, me planteo, porque todo este, ya prácticamente todo lo encontramos, los servicios en el móvil, pero todavía más.
Bueno, la vida es móvil. Lo que no tenía sentido es que fuera fija.
Uh-huh.
Lo que pasa que, bueno, pues la tecnología, hemos empezado a utilizar la tecnología y hemos caminado en esta tecnología poco a poco. Pero la vida es móvil, las comunicaciones son móviles y nosotros como consumidores lo que queremos hacer es todo lo posible con la máxima de las libertades. Eso es lo que nos permite pues estos maravillosos tabletas, estos maravillosos smartphones que cada vez están integrando más productos y servicios, con lo cual estamos ante nuevos retos, nuevas aplicaciones, pero no voy a decir que todo esté por hacer, es que no tiene final,
exacto.
Entonces es un camino.
Hablabas de la presentación de la nueva tableta, la Galaxy Tab S3, 9,7 pulgadas. ¿Qué tiene además del tamaño? ¿Cómo nos lo explicas?
Pues mira, es un producto dedicado al entretenimiento. Se posicionaría dentro de la gama alta del mercado porque estamos utilizando materiales nobles, estamos utilizando cristal, estamos utilizando aluminio, estamos utilizando pantallas Super AMOLED que pueden reproducir el 95% de los colores de la naturaleza. Y luego lo estamos dotando, por ejemplo, en este caso, como es un producto de entretenimiento, con 4 altavoces direccionales que lo que me producen es una experiencia inmersiva. Entonces, en definitiva, es un producto para entretenimiento,
sí. Un
producto para disfrutar, para acceder a las redes sociales, para poder acceder a contenido y, sobre todo, las toneladas y toneladas de vídeo en movilidad que sin darnos cuenta estamos ya consumiendo como usuarios.
Porque además este mobile es también el mobile de los contenidos, ¿no? Porque hay una plataforma muy conocida que está presente, es decir, que contenidos a través de la telefonía móvil, ¿no? A consumir y consumir, lo que decías tú, las toneladas de vídeos.
Sí, efectivamente, cuando hablamos de ver televisión, quizá nos todavía estamos pensando en el televisor, pero ahora mismo estamos viendo televisión, o mejor dicho, vídeo utilizando múltiples pantallas, incluso estamos viendo vídeo con varias pantallas a la vez. Los comportamientos y las necesidades están cambiando.
Bueno, nosotros nos quedamos a la espera del próximo Galaxy, que todavía no existe, según su vicepresidente corporativo, todavía no existe. Pero bueno, en marzo estaremos todos pendientes, creo que de Nueva York.
Lo que aprovechamos ayer fue para convocar a toda la prensa el día 29 de marzo.
Exacto.
Así que el día 29 de marzo, muy amablemente, estaré encantado de continuar la conversación.
Celestino, un abrazo. Celestino García, vicepresidente corporativo de Samsung España. Gracias. Buenos días.
Gracias.
Que vaya bien.
La
1:40, Gairebé.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Enriqueta, estoy por ponerme el móvil en la cara a ver si me arregla algo, porque claro, hoy es el día de la tecnología, pero a nosotras nuestra máquina revolucionaria no nos la quita nadie, porque ni un teléfono va a poder hacer todo lo que hace esta revolución de la estética, la radiofrecuencia de Atredom.
Claro que sí, Monse, claro que sí, porque mira, si quieres eliminar las arrugas y dar firmeza a tu piel, la radiofrecuencia es la única solución eficaz. Vamos a eliminar las toxinas de la piel, vamos a eliminar la celulitis, la flacidez de brazos y piernas, vamos a conseguir un vientre plano. Además, es muy fácil utilizar una misma, nos hacemos las sesiones y en la comodidad de casa.
Oye, para las personas que nunca hayan escuchado hablar de Atredom, tenemos que decir que estamos hablando de la revolución en cuanto a lo que es belleza corporal y facial.
Sí, efectivamente. Tanto a nivel facial como a nivel corporal, tengamos flacidez, tengamos celulitis, a nivel facial para eliminar esos surcos y comisuras del rostro, cuello y escote, código de barras, las patas de gallo, las arrugas de la frente que se borran, que la radiofrecuencia es el tratamiento no quirúrgico más efectivo contra la flacidez y contra las arrugas, ¿eh?
¿Y hay posibles efectos secundarios?
No, es un tratamiento muy seguro, que no conlleva complicaciones, no es agresivo, pero sí muy efectivo, Monse.
Oye, ¿quién puede hacerse la radiofrecuencia?
Pues fantástico, todos los hombres y todas las mujeres que ya presenten signos de envejecimiento o flacidez y que desean elevar su estructura facial y eliminar por completo las arrugas, Monse.
Oye, todas las personas que llamen al 923-2421, ¿van a tener esa sesión gratuita en casa?
todos los oyentes de COPE, los más rápidos, los 20 más rápidos, que marquen ahora mismo el 900-23-24-21, tienen una sesión totalmente gratuita para que lo comprueben en su propia piel. Y además, estos 20 más rápidos van a tener el 70% de descuento con la promoción de que la pueden pagar poquito a poco, sin intereses, a partir del mes de junio. Pero además, hoy lunes, con tres regalos: la cavitación, eliminamos la grasa resistente; el suero farmacéutico de colágeno, gratis; y el diseño express de cejas, gratis. Llamando ahora mismo, Monse, 900-23-24-21. Lo más importante, esa sesión totalmente gratuita para que lo comprueben, para que la vean en su propia piel. 900-23-24-21.
Y después de habernos hecho ese tratamiento magnífico, entonces si nos hacemos el selfie, ¿eh?, con el móvil.
Claro que sí, entonces, ¿eh? Pero automáticamente, porque los resultados son al instante. En esa primera sesión ya nos podemos hacer el selfie.
923-24-21. Enriqueta, gracias.
A ti, un beso. Adiós.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
¿Por qué tienen que ir al baño cuando acabamos de parar? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si mi coche duerme siempre en garaje?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es, y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com sabem que t'agraden molt els esports i sobretot el futbol, aquí està Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, bona tarda.
José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, companys, bona tarda.
Aquí m'has posat una frase que m'agrada: Barça i Madrid pateixen, però no fallen. És a dir, que Barça i Madrid són dels meus, dels patidors.
Sí, i dels que, com vostè, dels que no fallen, perquè al cap i a la fi hi havia moltes expectatives, però Barça va guanyar, Madrid va guanyar, Sevilla va guanyar, la Lliga continua exactament igual, això sí, amb una jornada de menys, i amb aquest Barça, amb aquest Barça, no sé què va pensar vostè quan va veure l'alineació, aquest 3-4-3, aquest Sergi Roberto fent de punta de cabecero d'àrea, que li diuen a Argentina, però bueno, al cap i a la fi, sempre hi és Leo Messi. Leo Messi per servir una falta, pujar a rematar, fer una primera rematada, a recollir el rebuig del porter, batre la porteria d'Oblak, 1-2 al Calderón, i el Barça que està en aquestes, en la tasca i en la feina de recuperar sensacions. Avui han treballat ja els homes de Luis Enrique i tenim a l'Helena Condis pendent d'un acte amb Andrés Iniesta com a protagonista. Hola, Condis, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, aquí estem al Corte Inglés de Diagonal, esperant el capità Andrés Iniesta, que oferirà en principi una roda de premsa, que podrem preguntar-li per les sensacions que deixa el partit ahir, també pel partit del Real Madrid, que va acabar en polèmica pel penal pitat per unes mans que semblen involuntàries a Bruno Soriano. Un Barça que ahir va guanyar, sí, 1-2, un cop més Messi va sortir al rescat, ja van dos partits seguits al minut 87, ja sembla una mica el Ramos del Barça a l'argentí. El Barça doncs va competir, es va sacrificar, però segueix sense ser reconeixible. El joc ja queda a part. Un altre cop Ter Stegen va ser el salvador de l'equip. I ahir Luis Enrique sí que va intentar agitar el seu equip, va introduir dos canvis en el teòric equip de Gala, van entrar Mathieu, va entrar Rafinha, i també va revolucionar la pissarra amb aquest 3-4-3 en atac, 4-2 en defensa, 4-2-2 en defensa, i sobre això Li preguntàvem a Luis Suárez sobre aquest canvi per part de l'entrenador Luis Enrique de cara a afrontar aquest partit i sorprendre el Cholo Simeone.
General, creo que hicimos un grandísimo partido, creo que a nivel colectivo todos corrimos, todos estuvimos muy, muy bien y bueno, creo que las palabras no solamente de Sherry, éramos conscientes que recuperar esas ganas, esa ambición que queremos pelear la liga, la teníamos que recuperar.
Doncs que volen lluitar per la Lliga, és veritat que la victòria, tot i que no van veure el Barça, el millor Barça, el Barça reconeixible, sí que és veritat que va ser vital a nivell anímic, doncs perquè el Barça continuï viu en aquesta competició. Veurem què diu Andrés Iniesta, encara no ha arribat aquí, però en breus minuts ho farà i ho escoltarem tot després a Esports Cope.
Andrés Iniesta, Esports Cope, gràcies, Helena, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
També a Esports Cope, Sergi Albert. Ja parlava l'Helena d'aquesta polèmica arbitral, parlarem de bosses amb l'excol·legiat català. I a l'Espanyol, què, Quique? Bona tarda.
Doncs bé, felicitat, alegria, bons aliments, gran carnaval i gran matinal ahir, amb 20.000 persones a l'estadi.
Sí, senyor.
El 3-0 que vam cantar a Tiempo de Juego al Gil i jo, i ens vam passar estupendament davant un rival que va camí de segona divisió, irremediablemente, oi que sí?
No va existir Osasuna ahir,
no.
Punto.
No, l'Espanyol ja guanyava 1-0 quan es va quedar amb 10 homes. L'Espanyol va fallar un penal, però després doncs, ho vam arreglar amb els bons gols de Jurado i de Gerard Moreno a les acaballes del partit. Avui a entrenament no hi ha temps per pensar-hi massa, perquè dimecres cal jugar a Vigo, i a Vigo jugarà Pablo Piatti, un Pablo Piatti que diu que això d'Europa encara no és moment per parlar-ne, cal anar partit a partit i a partir d'aquí somiar.
El objetivo es el partido del Celta. El objetivo, somos conscientes de que si no vamos con los pies de plomo, por así decirlo, y estar tranquilos pensando solo en el partido siguiente, va a ser muy complicado. Es la verdad, o sea, no te puedo decir vamos a terminar sexto, porque sería mentirte, es así. Nosotros tenemos que plantearnos partido a partido y suena un poco a verso, por así decirlo, ¿no? Pero es la realidad. Nosotros tenemos que pensar el partido siguiente, que es el del Celta, y a partir de ahí descansar y al siguiente partido, no va a haber otra.
Suena al Cholo, sí senyor, Montse. Roberto, ha patit avui una capsulitis al dit petit de la mà esquerra, tenint en compte que és porter, jo diria que no jugarà dimecres, tot i que és el suplent habitual de Diego López. Avui Víctor Sánchez ha començat a tocar pilota, demà més, entrenament, porta tancada, llista, roda premsa de Quique i viatge cap a Vigo.
Gràcies, Quique.
A tu.
I recordem que precisament d'això estàveu parlant ara, que tenim una jornada aquest dimecres intersemanal importantíssima, no?
Sí.
Per Barça-Madrid.
Recuperem una jornada pel que fa a l'interès més proper a casa nostra. Tot es liquidarà la jornada de dimecres. Recordem, 7:15, Barça-Sporting de Gijón, 21:45 de la nit, Celta-Espanyol i Real Madrid-Las Palmas.
Tot dimecres. Els tres
tot dimecres,
dimecres,
Barça, Espanyol i Madrid, que van a parar a la jornada de dimecres.
I
hi ha futbol dimarts, hi ha futbol dimecres, hi ha futbol dijous, però Barça, Espanyol i Madrid a la jornada de dimecres.
I el bàsquet, escolti, senyor Gil, la cosa va molt malament, eh?
Sí, oportunitat perduda per part del Barça, un dia que va al Madrid i perd a pista pròpia contra Gran Canària. Des de 2015 no perdien els blancs al Within Center, va al Barça i desaprofita l'oportunitat perdent a la pròrroga contra Estudiantes, a més amb una gestió horrible de la última pilota, la qual podia haver estat la sentència pel Barça. Ara mateix el Barça 5è de la Lliga. No és ni cap de sèrie de cara a la lluita pel títol. Té per davant Iberostar, té per davant el Madrid, té per davant el Baskonia i el València Bàsquet, o sigui que hauran d'espavilar els homes de Georgios Barchokas, ja molt tocats a Europa, i com la ratxa continuï a la Lliga, doncs qualsevol desenllaç és imprevisible.
Escolti, i en el món del motor ha tornat a passar?
Sí. Proves de pretemporada, test de pretemporada del proper Mundial de Fórmula 1. El Circa està ja ubicat al circuit de Montmeló, al circuit de Catalunya, i allà ha passat el que molts ens ensumàvem. Juan Arias, Montmeló, bona tarda.
Què tal, companys? Molt bona tarda. I què ha passat? Perquè això de pájaro de mar agüero?
No, perquè ho dèiem, el cotxe de Fernando Alonso és molt maco, és color taronja, té unes alerons que no sé què, uns baixos que no sé tant, uns pneumàtics...
Sí, està net també està net, sí.
I està net, i polit, i brilla, i surt, i fa una volta i cap a casa.
Sí, sí, ha tingut un problema amb l'oli i només ha pogut fer una volta aquí a la primer test de pretemporada. L'any passat més o menys no va passar el mateix, però també les sensacions aquí a la primera jornada de test de pretemporada amb el Melo van ser negatives. Home, havia expectatives, no?, perquè millorar el que es va fer la temporada passada era molt fàcil, perquè Alonso, doncs, ho va fer bé. No ell, sinó el seu cotxe no va donar les prestacions que no estan a l'alçada d'un pilot de les seves característiques, i per tant comencen molt malament els tests de pretemporada aquí. Recordem que, doncs, no és que siguin unes proves molt significatives, que, perquè els pilots proven de tot: l'aerodinàmica, els pneumàtics, la resistència a l'aire, tot això, i per tant, doncs, són proves que en principi, doncs, no haurien de ser molt significatives. Però clar, si a la primera volta el cotxe, el Ferrari McLaren 32 de que Fernando Alonso ja falla, doncs és evidentment que té molta teca que arreglar de cara a la propera temporada, que comença d'aquí aproximadament un mes. Hem de recordar que la primera posició és pel Ferrari de Vettel, després Valtteri Bottas, i després està Checo Pérez, Massa, Carlos Sainz amb el seu Toro Rosso, Hülkenberg, Magnussen, Ericsson, Ricciardo, i l'últim pilot que només, insisteixo, ha donat una volta és el Carlos Sainz. Donarà una roda de premsa al voltant de les 6 i ja veurem si el pilot asturià està molt empipat en el rendiment del seu cotxe, si ha estat una avaria, doncs, normal, o si realment té molta teca que recuperar de cara a la propera temporada.
No li cremi vostè els protagonistes al Carlos Miquel. Ampliem Esports Cope. Gràcies, Juan.
Ja ho he fet, vull dir que...
Ja ho hem fet.
Adéu, Juan.
Primer dia i ja cremem protagonistes. Mare de Déu, senyor.
Per acabar, Gil, les
per
preguntes.
Les preguntes. En clau blaugrana, tenim en marxa encara el sorteig per aquesta entrada doble del Barça Sporting de dimecres. Us sembla bé que els clubs facin regals als àrbitres? Insisteixo, una pràctica habitual, no només al Madrid. Al Madrid, al Barça, a l'Espanyol, aquell i l'altre, vale? Us sembla bé? Sí o no? En clau perica, preguntem si confieu que l'Espanyol continuarà aspirant a Europa,
sí,
a les dues properes jornades de Lliga. Recordem, desplaçament dimecres a Vigo, al camp del Celta, desplaçament dissabte a Villarreal, a Can Roig, precisament, al camp del... al camp vell del Madrigal.
Respostes a...
facebook.com/esportscopecatalunya, twitter@esportscope.
Ha vist aquesta matinada la cerimònia dels Oscars?
No.
Doncs,
hi ha un...
atenció, que hi ha una persona que crec que ho ha vist.
Què ha passat? Què ha passat?
Escuche, no.
¿Qué ha pasado? De ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reformes sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
The Academy Award for Best Picture.
La La Land.
No, there's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture.
Moonlight won. Come on, this is not a joke.
This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing.
Bueno, no era un chiste, pero...
This is not a joke. Moonlight has won Best Picture.
Sí.
Moonlight.
Moonlight.
Best Picture.
I qui ho anuncia és un guionista de La La Land, precisament, el que ensenya la targeta, no? Quina pífia, no, Montserrat? Quina pífia.
Sí. No sé com ho va viure el nostre especialista en cinema, l'Adrià Peña. Adrià, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ho vas veure en directe o què?
Doncs, no, l'he pogut veure...
Diferit.
En diferit, i bueno, és que encara estic al·lucinant amb aquest error històric que mai havia ocorregut, i a més és que a nivell de logística va ser molt, molt vergonyós, perquè ja havien pujat tot l'equip de La La Land, i van ser els propis de La La Land que van dir que s'havien equivocat i que van fer pujar els de Moonlight, i l'Acadèmia en cap moment va treure el cap allà per dir, escolta, que s'han equivocat.
I no ha dimitit ningú, perquè clar,
això
dius,
volia preguntar.
Perquè això en teoria està assajat més que assajat, i que passi això, aviam que pot ser, però bueno.
De moment no se sap res, però és que l'error va ser de l'Acadèmia, perquè li van donar un... o de l'organització, perquè li van donar un sobre que no era el correcte. O sigui, no és que Warren Beatty, que és qui va llegir el guanyador, s'hagués equivocat, sinó que tenia una papeleta incorrecta, que era la d'Emma Stone, que és la que va guanyar com a millor actriu per la pel·li de La La Land.
Saps qui té la culpa de tot això, Adrià?
aquí.
Donald Trump.
Sí, sí, però Donald Trump té culpa que hi hagin passat moltes coses que han passat en aquesta gala, perquè, per exemple, la pel·lícula d'Estrangera tenia que guanyar Tony Erdmann, que era l'alemana, que era la que tenia totes les papeletes, però des que va implantar, diguem, Donald Trump aquesta llei que no podien viatjar les persones d'origen musulmà als Estats Units,
sí.
La pel·lícula aquesta que era d'Iran, el director no podia viatjar i al final es va fer una campanya a favor d'aquesta pel·lícula i al final no l'he pogut veure, no sé si és més bona o no, però és una pel·lícula que no es parlava a la carrera, que no està en cap moment i arrel d'això la van començar a votar i mira, ha acabat guanyant.
Estàs d'acord amb el que ha sortit? La teva travessa també girava entorn a com ha quedat la cosa, millor pel·lícula Moonlight, el director Daniel Chance per La La Land, Cassie Affleck per millor actor, Emma Stone. Anaves per aquí tu també o no?
A veure, respecte a la millor pel·lícula, a tothom li ha trencat les travesses, això de Moonlight, i bueno, jo tinc estic una mica indignat perquè la pel·lícula de temporada d'aquest any ha sigut La La Land, sense cap mena de dubte, a nivell de crítica, a nivell de públic, de taquilla, ha sigut un fenomen, i són d'aquestes pel·lícules que, si les premien, després queden per la història, com aquelles que, doncs, aquell any va ser el de La La Land.
Sí.
Com els Oscars sempre han sigut un acte on hi ha hagut més política i més indústria que a nivell artístic, no? Però sempre hi havia una cosa en comú, que era que la pel·lícula que guanyava la millor pel·lícula era una pel·lícula històrica i que tothom recorda, com per exemple Forrest Gump, Titanic, mm-hmm. El silenci dels corders, però últimament, aquests últims anys, estan premiant més a nivell de política, saps?
Sí,
més
sí,
que
sí.
A nivell artístic, perquè l'any passat, per exemple, no hi havia cap tipus de pel·lícula nominada que fos protagonitzada per gent afroamericana o negra.
I han volgut compensar, Adrià, no?
Exacte, l'han compensat a uns nivells escandalosos d'una pel·lícula que no està malament, Moonlight, però és un drama que l'any que ve ningú se'n recorda.
Segurament sí. En tot cas, estarem d'acord, la Montse, tu i jo, en que 14 nominacions per La La Land tampoc era per tant, no?
Bueno, jo sóc molt fan d'aquesta pel·lícula, molt, molt, molt fan, i vaig sortir meravellat.
Sí.
I jo crec que aquestes són de les pel·lícules com Gravity, per exemple, que passaran els anys i la gent se'n recordarà.
Però ja et veig com a Ryan Gosling allà ballant. T'has de buscar l'Emma Stone. Ja te la buscarem. Bueno, arribem a la una. Gràcies, Adrià. Adéu, ben trobat.
Adrià. Una abraçada, Adrià, fins a sempre.
Ben trobat.
El nostre bon amic Adrià Penya, que en sap molt de cinema. Montserrat, tanquem la paradeta.
Pues sí.
Tots pendent del mobile, però també passen altres coses que us hem explicat aquí, que ara els companys de la cadena COPE continuen explicant. Demà tornem. Adéu a tots.
Adéu,
adéu, adéu, adéu, adéu.